Sona el despertador. Sobre la taula, un dau. Te'l poses a la butxaca, esmorzes i marxes cap a treballar. Pel carrer, un nen intenta jugar amb la seva germana al parxís, però ha perdut el dau. Li dones el teu, a canvi, això sí, d'un bolígraf de tres colors. Arribes a la feina i el teu cap ha perdut el bolígraf. Li deixes, mirant de reull que torni. No ho fa, però amb ell ha firmat, sense saber-ho, un fragment de la meva llibreta de la mort.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Us agraden les aventures gràfiques? Aquest tipus de videojoc té una llarga història des que va arrencar el 1989 fins ara i un grup d'amants del gènere s'ha dedicat a analitzar-la i a plasmar-la sobre el paper. Avui parlarem amb els tres autors de El libro de las aventuras gráficas, René Hernández, Daniel Tortajada i el nostre col·laborador Carlos Climent, perquè ens ho expliquin tot sobre aquest projecte. També parlem de noves obres de Terry Pratchett que es publicaran en català i us recomanarem Oscura Roma, de Manuel López Román. Us oferirem precisament una conversa que vam poder tenir amb ell en el Festival Celsius. I acabarem parlant amb la Carme Ferrer i la Sarai Carrasco sobre Llama a l'Halcón, una obra fantàstica per joves de Maggie Stiefvater. És el que donarà de si el 18è Quimèric d'aquesta temporada que fem possible amb el Sergi Cubero a les vies de so i l'Iker Mons i la Marina Tovella a la producció.
Notícies del Fantàstic.
El món del fantàstic està una mica aturadet arran de la pandèmia, però per sort l'àmbit literari encara ens dona algunes alegries. Iker Mons, què tal?
Hola.
Ara que s'ha acabat els exàmens, un plaer tornar-te a sentir, eh?
Ostres, ja tenia ganes de tornar. Ui, de veritat, quin martiri els exàmens.
I a més vens portant-nos bones notícies, no? Perquè justament l'editorial Mai Més doncs, ha anat un pas més enllà i a part de publicar obres de Terry Pratchett encara ens anuncia més novetats, no?
Sí, i això personalment m'agrada perquè mai havia pensat en endinsar-me a l'obra de Terry Pratchett, però ara que està en català, que Mai Més ho està fent com molt bé, dic, vinga, va, per què no?
Ara que t'ho posen tan fàcil és que si no sí, entres és que no pot ser.
Clar, m'estan posant molt fàcil.
Facilíssim.
De fet, una d'aquestes premisses que ens proposa Mai Més és un club de lectura. D'aquests llibres que ha estat publicant i que ja ha anunciat. De fet, ho van explicar Sergio Pérez, i editor de Mai Més, i Carla Campos, escriptora especialitzada en literatura fantàstica, a una petita xerrada bueno, explicant doncs, la seva intenció creant aquest club de lectura i fent diverses activitats per promoure a Terry Pratchett, bàsicament, que segons ells és un gran exponent de la literatura. Sergi Pérez ens explica que bàsicament és una gran aposta per la cultura popular i que ho pot llegir qualsevol persona.
Els llibres de Pratchett donen per múltiples lectures, tant per gent que llegeix fantàstic o gent que no llegeix mai, no? I creiem que és un d'aquests autors que transcendeix qualsevol etiqueta i que pot ser gaudit per moltíssima gent.
Jo també ho crec, eh? Crec que és una porta d'entrada a la fantasia doncs, molt més senzilla, no? Potser que altres novel·les.
Sí, i de fet, per lo que m'han explicat, Terry Pratchett té un to més desenfadat.
Un to molt desenfadat, amb molt d'humor i amb moltes ganes de catxondejar-se de tot en general. I de la fantasia, però també de les persones, de les coses que ens agraden, les que no, les manies, no? Fins i tot. Que això sí que ho té.
Doncs, si vols, parlem una mica d'aquest club de lectura.
Això, a veure, com anirà?
La intenció és aquesta, no? Fer petites reunions online, naturalment, que, de fet, seran retransmeses via streaming. És a dir, si per lo que fos tu t'inscrius i no t'agafen, perquè és amb places limitades, d'entre 8 i 10 persones, no et preocupis perquè podràs optar a veure aquestes reunions de manera streaming.
Així que pots seguir el debat, no?
Exacte. Tothom guanya, en aquest sentit. Per inscriure's has d'anar a la web de Mai Més i buscar el correu. Pel que fa als horaris i els llibres, en començaran pels dos llibres que ja han publicat.
Obvi.
Exacte. Guàrdies, guàrdies, que serà el 24 de febrer. De què va aquest llibre? Faig una mica sinopsis. Doncs s'explica la història de la guàrdia nocturna de la ciutat Ankh Morpork. Perdó si l'he pronunciat malament, que és una ciutat bastant important en l'univers de Dismon. És una novel·la bàsicament de misteri, crims i assassinats que resoldre, però barreja, no?, tots aquests aspectes de Pratchett: la màgia, la política, religió i molt d'humor.
Sí, sí.
I pel que fa a la seva, obra, Carla ens explicava que com no va ser el primer llibre que va publicar, aquest de Guàrdies, Guàrdies, ja es notava una prosa molt ben treballada.
Guàrdies, Guàrdies és el vuitè llibre que va escriure en Pratchett. I llavors això està molt bé per entrar des del meu punt de vista, perquè en aquest moment Guàrdies, Guàrdies ja és un llibre que està molt polit, sobretot de cara a la prosa del Pratchett, de la seva pluma, té una veu ja molt... molt aconseguida, ja sap exactament quina és la veu que vol fer servir per tots aquests llibres, no? I a més hi ha una cosa que m'agrada molt també, és que Pratchett, el millor que té, a més de lo intel·ligent que era, que això, bueno, ja quan es va llegint es va veient, no? Era un home que tenia la gràcia de fer-nos riure a la vegada que ens fa pensar. I a Guàrdies, Guàrdies arriba un moment que els gags, que tot i que hi ha molts gags que es noten que estan muntats, no?, i que ha portat una mica la història per poder ficar un gag molt divertit, amb el qual de veritat que és que et parteixes, però ja els personatges ja t'ajuden, ja estan molt, molt, molt ben fets perquè totes aquestes bromes vagin molt més fluides, per dir-ho així.
Passem a la següent lectura, Igualtat de Ritus, que es farà el 26 de maig, que... Què en podem parlar d'aquesta novel·la? És una novel·la on parla d'una nena que rep els poders d'un mag, una cosa que va totalment en contra de les normes de l'univers, perquè els nens són els que tenen els poders màgics de ser mag, i les nenes són bruixes. Així que és com buena la cabeza.
És molt feminista i
en aquest sentit
va un pas més enllà del
exacte.
Que era en aquella època. L'he pogut llegir i dono fe que és molt bo i és molt divertit, i si sou fans de Harry Potter encara us agradarà més. Ahí lo dejo.
Ja està. Pel que fa a les pròximes publicacions, aquestes que he mencionat al principi, doncs parlaran de Morph, que sortirà el 19 de maig, Deus Menuts, l'1 de setembre, i per últim, El color de la màgia, el 10 de novembre. Morph és una novel·la on explica la història de la Mort, un personatge molt important a les obres de Pratchett, que... causa una mica de confusió perquè a la novel·la hi ha dos morts, l'alumne i la Mort. I, bueno, és una lectura interessant. Pel que fa a Deus Menuts, a la seva història, és un déu hom que ha d'anar al món al Dismon, i per qüestions del destí no li segueixen gaires persones, i es converteix en una tortuga petitona.
Bueno.
I per últim, es publicarà el llibre El color de la màgia.
Aquest l'he llegit, l'he llegit, sí? També. Sí, sí, és una entrada boníssima. Crec que és el primer llibre que va publicar.
Exactament el primer.
És l'entrada al Dismon, o sigui, t'explica què és el Dismon i t'explica una mica les normes, les regles del joc, diguéssim, d'aquest món que crea Pratchett. És molt interessant i molt divertit també.
Amb la història de dos personatges, un mag una mica peculiar i un turista. Un turista una mica esbojarrat i que potser va de... una mica de xulo, perdó.
El turista és, per mi és el millor personatge de la novel·la perquè, clar, ell ho veu tot amb els ulls il·lusionats d'algú que va a fer turisme, però, clar, la gent que viu al lloc les coses les veu diferent, no? I fa aquest contrast, és molt divertit, està molt bé.
Doncs aquesta és la premissa que ens proposa Mai Més amb... el Club Pratchett.
Doncs, molt interessant aquesta proposta. Haurem d'apuntar-nos o fer de voyeurs, no?, d'aquest club de lectura, que segur que serà molt interessant. Gràcies, Iker, per acostar-nos a aquesta notícia.
A tu, per convidar-me un altre cop.
Tornem la setmana que ve. Vagi bé.
Adéu.
L'entrevista.
Els amants dels videojocs de ben segur que haureu jugat més d'un cop a les anomenades aventures gràfiques, els videojocs on hem d'anar avançant, resolent trencaclosques i enigmes, i on els personatges i la trama agafen molta més importància que en la resta. Alguns situen l'edat d'or d'aquest gènere a partir del llançament de l'aventura gràfica d'Indiana Jones i l'última cruzada, l'any 1989. Però hi ha desenes i desenes de títols al llarg dels anys i molts trien el gènere fantàstic per desenvolupar-se. Un equip d'amants de les aventures gràfiques, entre els quals hi ha el col·laborador d'aquest programa, Carlos Climent, acaben de publicar El libro de las aventuras gráficas amb l'editorial Game Press. Es tracta d'un document on es fa un repàs cronològic per les aventures gràfiques més destacades, més d'un centenar, també les biografies d'alguns dels seus creadors i entrevistes amb alguns d'ells. Avui parlem de tot plegat amb tres dels seus autors, el René Hernández, el Daniel Tortajada i en Carlos Climent. Benvinguts tots tres al Quimèric.
Hola, bona nit.
Bona nit.
El libro de las aventuras gráficas és fruit de molts mesos de treball i també d'anys d'afició als videojocs. Com va sorgir aquesta idea d'impulsar-lo? Va ser vostra o va ser un encàrrec de l'editorial?
Pues no, va ser completament nostra, la veritat. Bueno, és cert que en René coneixia l'editor de Game Press, el cap de Game Press, José Ciudad, però nosaltres ja, és una lectura que contem, vam anar amb el 70% escrit del llibre. Ens vam presentar a l'editorial amb un dossier. Si són 100 i pico anàlisis, pues jo què sé, hauria 60 o 80 tranquil·lament fets. O sigui, vam anar allà a l'aventura. Diguéssim que va ser idea meva, i jo ja coneixia menys a Dani i coneixia la resta. Dani era conegut de Raül i li vaig proposar, tots van dir que sí. I vinga, a l'aventura, millor dit.
No sé la resta com ho vau rebre, aquesta proposta.
Realment vam estar un temps treballant en el llibre sense realment saber si això serviria per alguna cosa o no, perquè clar, no teníem una editorial darrere ni res. Llavors, clar, diguem que vam estar treballant d'una manera amateur fins que llavors va arribar el moment de portar-lo a l'editorial i allà va començar realment el treball d'una manera molt més professional. Però vaja, que fins aquell moment anàvem una mica cegues, o sigui, sense saber si això tindria sortida o no.
No sé si la xifra, aquests 100 i pico jocs que heu analitzat, la va posar l'editorial o la vau posar vosaltres?
Va ser una mica tot un cúmul, perquè l'editorial també ens va, diguem, acotar una mica el que seria la durada del llibre, el nombre de pàgines, el contingut, i clar, anàlisis teníem per fer potser dos volums. Anem a fer una selecció, anem a fer un cap, anem a escollir el millor de lo millor, i deixem pas també a altres seccions del llibre.
Mm-hmm. O sigui que podria haver un segon volum, si tingués èxit?
No.
Oh. No. Ja al final, ja, quan heu descartat, ja està, no?
Sí. Això ja ho hem deixat ben clar al principi, que anem a donar-ho tot en aquest volum, mm-hmm. I el segon és que no tindria lloc, perquè és que no hi ha tant de material com per fer un segon volum.
Mm-hmm. En el llibre feu una història de les aventures gràfiques i trobarem 123 anàlisis per ordre cronològic. Com ha estat per vosaltres aquest viatge per la història d'aquest tipus de videojocs? No sé si havíeu jugat anteriorment a tots els jocs o ho heu hagut de fer precisament per poder fer el llibre.
No, que va. Jo, per la part, no havia jugat a molts. Molts sí que havia jugat, però altres no. Ha sigut per mi, bueno, ja per la resta de companys, però per mi ha sigut una qüestió justament per jugar a molts jocs que se'm van quedar pendents, que jo sempre dius: Ya jugaré, com fas en pel·lícules, en llibres, no? Ya lo leeré, y hasta que no te fuerzas a leerlo, a jugar o veure'l, no ho fas. I jo he après molt, perquè també hi ha aventures que jo realment no sé si he jugat. Les primeres que vas fer, o sea, les primeres cronicament, sí, històricament tenen la seva història, o sea, tenen el seu valor, però posar-se a jugar avui dia a les primeres històries, a les primeres aventures, dius, ostres, és tu,
Home, clar, és que no sé l'edat dels altres, però el Carlos, no, el 89, doncs era molt petit, no podia jugar a Indiana Jones, no? Posar-se a jugar ara potser sí que es nota aquest salt, no?, qualitatiu.
És un nen.
Clar, jo li dic als oients que no us veig físicament, per tant no sé quina edat teniu, però no sé si conviviu diferents generacions a l'hora de fer aquest llibre i també que el referent dels referents del Carlos fossin diferents que els del René o els del Dani.
No, tenim edats similars, em sembla, més o menys. Dos anys amunt, dos anys a baix, som com el Carlos. I bueno, el fet de fer aquest llibre, tots havíem jugat a les aventures clàssiques dels 90, inclús alguna més nova, però és el que diu Carlos, ens ha permès descobrir moltíssimes coses que anaven sortint noves, i a més també les primeres, aquelles dels anys 80, que s'han hagut d'analitzar perquè estem parlant de la història i que se'ns han fet d'orilles, la veritat, però s'havien de fer.
Quin diríeu que ha estat el millor moment per vosaltres durant tot aquest procés de redacció del llibre? Amb què us quedeu?
Les reunions.
Sí.
però sens dubte, eh? O sigui, si pots englobar el que seria la foto dels 4 anys del llibre, fer una foto, qualsevol de les reunions que hem fet.
També hi ha un apartat d'entrevistes, entre els quals n'hi ha una, el creador del videojoc que parlàvem abans, no? d'Indiana Jones i l'última cruzada. René, com ha estat per tu poder fer aquestes entrevistes?
En el seu moment, quan estàvem plantejant totes les entrevistes, dius, ostres, anem a provar, anem a agafar aquests noms així una mica reconeguts i llancem el mail, tot és gratuït, pot contestar o no. I bueno, quan vam veure, els vaig dir als companys, tenim resposta d'aquest i d'aquest. És el que dèiem un dia parlant, va ser el moment en el que el llibre va donar un salt de qualitat. Perquè sí. Dius, aquí ja tenim contingut bastant seriós.
Sí, que quan el vau plantejàveu només la part d'anàlisi i la resta va ser una mica per provar, diguéssim.
Bueno, volíem que el llibre tingués... és el que diem sempre, no? Anàlisis dels llibres, dels videojocs que surten al llibre, es pots trobar a la web, perquè els jocs són els mateixos, o sigui, pots trobar que parlen aquí, parlen allà, però una entrevista és algo molt personal. Mm-hmm. I el que tu facis potser només sortirà en aquest llibre. I és per això que et deia, no? Que és una part del llibre molt, molt, molt particular, molt especial. A mi em fa molta il·lusió perquè va ser la que em va tocar, però a més també perquè és que, sé que l'entrevista és única i tindre les persones, diguem, responsables dels jocs que estem parlant és una il·lusió tremenda.
I què és el que més t'ha sorprès en aquestes entrevistes o el que segur que no oblidaràs després d'haver parlat amb aquests creadors?
Dave Fox és una persona molt propera, una persona molt, com t'ho diria, humil, perquè no tenia cap problema. Qualsevol pregunta no feia com intentar no respondre, no s'amagava res. Però sobretot amb la que em quedo és amb la d'Al Love, el creador de la saga Larry, perquè és una persona molt particular, el món diguem, del videojoc és molt conegut, i té una particularitat que vol que les entrevistes siguin totes... no vol escrit, vol xerrada, vol face to face, que diuen. I clar, evidentment, aquest home viu a Seattle i van tenir que fer una tocada per Skype. Mm-hmm. I em va sorprendre molt. És un home que veus el joc i després entens per què el joc és així. És una persona tan, però de veritat, tan divertida. I la van fer en anglès i tal, i és que no, el record que tinc d'aquell dia, a més, és l'ídol del Carlos, i és perquè és el seu joc favorit, i me'n recordo que li feia com selfies a la pantalla, mira amb qui estic parlant, foda, no sé què.
Ostres, Carlos, devies passar-ho malament, no? Una mica d'enveja, no?
Sí, clar, el problema és que era en anglès i jo, si estava allà, no em trobava res. Dic, bueno, sí, tinc la foto, no? Que m'he estrenat el llibre, la veritat és que m'ha sorprès, no? Jo pensava que com el David Fox o el Lowe, ens dirien que no, i no s'ha sorprès que van dir que sí, a la primera, sí, cap problema, o sigui, hi ha gent que dius, no t'han conegut el mundillo, que potser dic que no, i aquesta gent que són tòtems d'aquest mundillo, han dit que sí, a la primera, això sorprèn, no, a vegades.
Si entrem en els videojocs que heu analitzat, n'hi ha molts de gènere fantàstic, no? Comencem pels de ciència-ficció, si us sembla, entre els quals, mira, abans ho dèiem fora de micro, que hi ha una gran, gran llista, no?, de videojocs, d'aventures gràfiques del gènere fantàstic, però hem triat alguns a l'atzar i, si no, podeu triar vosaltres els que vulgueu, però trobem alguns com Snatcher, Star Trek, el 25è aniversari, Blade Runner i I Have No Mouth and I Must Scream, que està basat en un relat i que també en vam parlar en aquest programa. Sé que cada un de vosaltres n'ha analitzat un. Què en destacaríeu? No sé si comencem per Snatcher.
Snatcher és, diguem, la pel·lícula no oficial de Blade Runner, perquè és una oda al cyberpunk, a la ciència-ficció. Tothom recorda, evidentment, el que és Blade Runner, el que va suposar pel cinema. I aquest joc, de factura japonesa, recordem que és un joc fet per la companyia Konami, la mà del genio que llaman de videojuegos, el Hideo Kojima, que en el seu moment el joc va... a l'arribar aquí a Occident, trobes que no és una aventura gràfica a l'ús, com el que aquí coneixem. És el que expliquem al llibre, no? A part de la història, no? El Japó van adaptar les aventures gràfiques a la seva forma, a la seva cultura, a la seva forma de treballar, i notes que és una, no sé com dir-li, una pseudoaventura gràfica, potser, i que té tots els ingredients de misteri, d'assassinats, el protagonista, dones, violència, disparos, o sigui, té una mica de tot, i t'ho porta d'una forma molt... es pot fer potser una mica dur, perquè el joc, evidentment, ja té molts anys, però si... diguem, la temàtica et fa, és aquests tipus futurs, així que ens agrada tot, i tens passió per aquests videojocs, jo crec que és un must-have de manual. O sigui, aquest joc l'has de provar sí o sí.
No sé si això que comentaves de la cultura japonesa és un hàndicap, és un problema a l'hora de jugar, hi ha alguna cosa que no s'entengui perquè no tenim el context.
A veure, pensa que aquest joc en el seu dia no va sortir en castellà. Has de buscar, diguem, ara una traducció no oficial, uh-huh, i pues, potser no està a l'abast de tothom. Dit això, es nota que és japonès. Es nota pues, per el ritme de joc, els diàlegs. Jugues una aventura, diguem, és un Indiana Jones, un Monkey Island, un Space Quest, que allò són més de fàbrica ja nord-americana, que és el que aquí també ens va arribar més. Notes el canvi molt. Els japonesos, els diàlegs, els agrada fer-los molt profuns, molt a vegades molt com encerclar molt de misteri en una sola frase perquè tu et mengis el cap, i en canvi les altres aventures gràfiques juguen més amb lo visual, amb diàlegs molt recurrents, amb molts acudits. Els japonesos amb això són més com, no sé si tímids o més conservadors.
Mm-hmm. Ara que parlaves de Blade Runner, també hi ha aquest joc de Blade Runner. Què ens en podeu dir? No sé si precisament comparant-lo amb Snatcher és gaire diferent.
Sí, bueno, el Blade Runner no té molt a veure amb Snatcher realment. Doncs sí, l'aventura gràfica que va sortir Blade Runner va aparèixer el 1997 de mà de l'empresa Westwood Studios. I bueno, doncs, si voleu us explico l'argument, però vaja,
és l'argument de la pel·lícula. No? És conegut, no? Per la gent que hem vist la pel·lícula, almenys.
Sí, però per si algú no l'ha vist, ens situa l'any 2019, en un futur on la tecnologia ha avançat tant que existeixen uns androides anomenats replicants que es fan servir per fer tasques penoses pels humans. Llavors, aquests replicants tenen una data de caducitat de 4 anys, moment en el que moren. Llavors, amb el pas del temps, els androides aquests es van millorant fins que arriba una generació que es diu Nexus 6, que és gairebé impossible distingir d'un ésser humà. I aquests van adquirint consciència de si mateixos fins a arribar al moment que es rebel·len contra el seu fatal destí. Perquè, clar, tenir 4 anys de vida només, pues, òbviament. Llavors, per caçar-los, els replicants, es crea una unitat de policia que es diu Blade Runner. Vale. I el joc que va sortir el 1997 és una meravella, que tot fan de la pel·lícula hauria de provar, mm-hmm, i l'argument va en paral·lel al de la pel·lícula de 1982. Tot ho veiem des d'un altre punt de vista, però bueno, portem a un altre Blade Runner que es diu Ray McCoy, i vivim uns aconteixements semblants als de la pel·lícula, però bueno, no els mateixos, però vaja, que visitem els mateixos escenaris, mm-hmm, com la Corporació Tyrell. Coneixem personatges que també surten a la pel·li, i és una meravella. I ara s'està fent, per cert, una remasterització, o sigui que s'està posant al dia aquesta aventura per tal d'adaptar-la a l'actualitat, vaja, als gràfics actuals.
Els nous jugadors també, no? Els que no han pogut jugar aquesta versió del 97.
Tot així, han vellit molt bé, eh? O sigui, l'agafes avui dia i es pot jugar molt bé, molt bé. Té uns gràfics molt xulos, inclús avui dia.
Mhm. I el joc de Star Trek, què tal?
El joc de Star Trek? Doncs, bueno, jo sóc una mica tricky, per tant, no sé si seré gaire imparcial. Però, bueno, us comento. Bueno, són dos jocs, dos aventures gràfiques que van sortir. La primera l'any 1992, que es diu 25 aniversari, mm-hmm, i la segona el 93. I estan considerats com els primers grans jocs de Star Trek. ¿Vale? Estan basats en la sèrie original i, per tant, ens trobarem a personatges com el Capità Kirk, Spock, el doctor Leonard McCoy, Sulu o a la tinent Uhura. Bueno, el primer d'ell, el 25 aniversari, es va plantejar com si fossin episodis de la sèrie original, ¿vale? Per tant, són com 7 petites històries amb el seu principi final i amb un argument tan xulo, o sigui, tan ben fet, que realment sembla de la pròpia sèrie, ¿vale? Amb el mateix tipus d'humor que tenia la sèrie i tal.
Bons guionistes.
Després, el segon, digues.
Bons guionistes tenia el joc també, no?
Jo no sé si van ser els mateixos de la sèrie, però realment estan molt aconseguits. Mm. O sigui, tenen el mateix rotllo, així, està molt bé. El segon joc, el Star Trek Judgment Rights, segueix la mateixa idea, però també són capítols diferents, però diguem que la història és un tot, ¿vale? Que al final les set petites històries fan una gran trama, ¿vale? I bueno, durant aquests dos jocs pues, visitarem el tipus d'escenaris típics de la sèrie, com planetes que encara estan a l'edat mitjana o universos paral·lels, etc. Bueno, són una petita meravella que tots els trequis haurien de provar.
Doncs que prenguin nota, eh? I quan vegin també l'anàlisi segur que s'acaben animant. En la tria de videojocs de terror hi trobem també bastants, per exemple Shadow of Comet o Frambow i Darkseid. Quin recomanaríeu a un jugador novell? Algú que no sàpiga res d'aventures gràfiques, quin creieu que podria ser una bona entrada al subgènere?
Jo diria que Frambow, perquè és el més modern, a sobre la protagonista és la que ha fet el disseny gràfic del joc. A veure, s'ha de dir que s'ha de tenir estómac, per jugar a aquest joc. No és un joc que... O sigui, és molt maco, perquè, diguem, i el Dani també pot dir que ha jugat també, perquè es fan una nena de 10 anys que està tancada en un manicomi.
Ostres!
I clar, perquè ha vist com han matat els seus pares. Comença així la història.
I ella
està... Fran està obsessionada, Fran Bou està obsessionada amb el seu gatet, que està a casa, oye, tengo que ir a por él, tengo que ir a por él. Què passa? Que el joc juga amb la realitat, que és menys normal, està sembla de conte, el que veus, passa que es prenen unes pastilles i canvia totalment tot i és terrorífic el que veus. O sigui, és totalment macabre.
Ostres.
Però és allò que és tan... que és Natalia Martinson, que ho ha fet, que també és la protagonista del llibre, com dic. Té una gràcia per mi dibuixant, que inclús el macabre que és maco, saps? O sigui, dius, o sigui, a veure, no em posaria un quadre d'ella en rotllo macabre, no? Però dius, ostres, és maco el que estic veient. O sigui, i això que es veu budells i gent morta i coses així, dius, però...
No sé, estan ben dibuixats, no? Estan ben fets, no? Els budells.
Sí, és com de conte, o sigui, de conte per adults, però de conte. Bueno, hi ha una part del joc que realment és que no vull fer molt spoiler, però és com un conte infantil. O sigui, i els dibuixos, tu penses, dibuixos normals, i penses que és de conte infantil. O sigui, amb un toc super macabre.
També s'ha de dir d'altra banda que si el que vols és martiritzar algun amic teu que caigui malament, llavors ha de jugar a Darcy.
Ah.
Ostres.
De què va veure?
És el joc preferit del Carlos, em sembla. Titulatrat.
Bueno, aquest és un d'aquests jocs que a la seva època va impactar molt, però em va llegir molt malament. Passa que ha d'estar llibre perquè a la seva època va ser molt conegut, sobretot perquè tenia il·lustracions de H.R. Giger. Passa que no es confongui la gent, molta gent es va vendre que es van fer expressament il·lustracions pel joc. No, el que van agafar il·lustracions ja fetes i les van modificar pel joc. Mm-hmm. Però bueno, que H.R. Giger és el creador d'Alien, per exemple. Mm.
Just que has dit, ha envellit malament, us anava a preguntar si quin videojoc dels que heu analitzat creu que ha envellit millor, o sigui que tot i els 20-30 anys que fa que s'ha creat, doncs encara és jugable i encara pot agradar a jugadors de, no sé, posem de 15 anys d'ara, no?
Pues mira, de terror, diria que Gabriel Knight, em sembla que han fet també un remaster fa poc, ha envellit bastant bé, passa que és un joc difícil, s'ha de dir.
Mhm. En la secció de fantasia també trobem diferents títols que hem repassat aquí al Quimèric, com Mundo Disco, que estem escoltant la banda sonora, o també el King Quest. Què tenen en comú les aventures gràfiques del Fantàstic? Vull dir, tenen trets en comú que podries dir, doncs mira, totes les aventures gràfiques del Fantàstic han de tenir això, 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 o no? O cada títol té el seu món particular?
No, jo diria que, no sé, la resta de companys ho diran... Cadascú té un món, o sigui, sí que comparteixen que hi ha elfos, hi ha mags, el típic de fantasia, no? Els elements comuns. Tots veuen els seus anillos i tota la fantasia aquesta, però doncs, cadascú va fent el seu, saps? O sigui, el Mundo Disco és el seu món, King Quest veu dels mons de fantasia clàssica de conte, o sigui, Montessor Serrer és com una... Mira, si t'agrada Mundo Disco, o sigui, Montessor Serrer te'l recomano perquè és com una mena de Mundo Disco també, se'n fot molt del món de fantasia, és com també una paròdia. Potser més bèstia que Mundo Disco, però també se'n fot molt. Però no, tots cadascú tenen elements comuns, però cada un va passar a la banda, fan el seu món.
No sé què opineu, Daniel, René.
Sí, bueno, ja, bueno, les que són així de fantasia tipus medieval, més de màgia i tal, sí que comparteixen una mica el que deia Carlos, trets comuns. Després hi ha coses com The Wolf Among Us, que també és fantàstica, però mm-hmm. està basada més en... bueno, aquest joc, The Wolf Among Us, està basada en la sèrie de còmic Fables, de Bill Willmingham, i de, bueno, quatre dades, eh? Us explicava que els personatges de contes, com la Bella i la Bèstia, els Tres Porquets, el Llop Ferotge, són reals i viuen entre nosaltres, ¿vale? Mm-hmm. Llavors porten una mica tot aquest món fantàstic dels contes a la nostra societat actual, amb tots els seus problemes de drogues, de...
Ostres!
Bueno, sí, i realment és molt recomanable. Perquè
sí, els còmics també, eh? Còmics són, que es diuen fàbules, sí? En espanyol, són molt bons. Jo he llegit uns quants i, sí, xapó, eh? Són molt bons, o sigui... I el videojoc li fa justícia.
Està a l'altura. Està fent una segona part, ara. Mm. Perquè va ser dels que més èxit va tenir de Telltale Games.
Doncs mira, que a vegades amb el Carlos hem parlat aquí al Quimèric que no tots els videojocs basats en bones obres són bons videojocs. Ja. Vull dir que a vegades, sí, no, es fan coses molt, molt estranyes i grans fracassos i a vegades no, a vegades el videojoc supera el llibre, però bé, això ja són faves contades.
No, però històricament sempre quan s'ha intentat fer servir la llicència oficial d'un llibre, una pel·lícula, un joc, mai, o sigui, sortiran un percentatge de jocs pitjors que l'obra original. Quasi sempre passa, eh? Quasi sempre.
I sobretot si se'n creen molts, no? Perquè, clar...
Abans es feia més, eh? Abans als 90 sí que es destilava més a agafar el hit del moment i traslladar-ho a un videojoc i els resultats eren, molts cops, eren vergonyosos.
Ara que hem fet un repàs una mica al contingut, volia parlar-nos de la forma, perquè el llibre ha sortit al mercat en tres versions, la normal, la deluxe i la limitada. Com són aquestes tres versions del llibre i quina està sent la que està tenint més bona acollida?
Bueno, yo diría que era limitada, porque es que son 300 copias, van volar en 24 horas. O sea,
¿sí?
Sí. Sí, sí. Sí, mira, justament avui estan arribant, la edició limitada.
Estan arribant a qui la va fer la precompra, diguéssim.
Sí. Bueno, sí, la primera tanda, però espera que fos una segona tanda. Realment la idea de fer només una primera tanda, de 175, mm-hmm, però és que en 24 hores van volar, literalment. Van dir l'editorial, bueno, pues traiem 100 més. I van volar entre les 24 hores.
Al final l'edició limitada ja no serà tan limitada, no? Perquè tothom volia l'edició limitada, no?
Sí, sí, ui, era... Va ser... Li va petar tota la web, a l'editorial. La gent, quan van fer la reedició, la gent estava allí F5 per poder comprar-la.
Home, això com a autors us deu agradar molt, no?
Jo no m'ho creia.
Fa molta il·lusió. Però també que aquesta edició limitada ha estat també una mica com quasi podríem dir que l'han maleït o alguna cosa, perquè s'ha anat endarrerint, perquè la figura limitada, perquè no s'escolti, perquè ho sàpiga, a part d'uns extras d'un llibre i tal, porta una figura, són figures fetes a mà totes, del Tentàculo Púrpura, del Dia del Tentàculo, que és un personatge molt, molt icònic. I, bueno, l'artista que els feia va agafar el bitxo, va agafar el Covid, i va tindre que parar la producció.
Ostres!
Endarrerir, la gent preguntant quan em llega la limitada, quan em llega la limitada. Pues, a Twitter, la pobra editorial de Twitter tenia que donar explicacions a qualsevol...
L'equivalent a F5, però de les xarxes socials, no? ¿Cuándo?
Sí, que és molt pitjor.
Bueno, ens han comentat l'editor que arribaven com 5 o 6 correus cada dia preguntant...
I com una anècdota curiosa, es veu que la limitada, hi havia algunes unitats que s'anaven cancel·lant. I quan la gent que estava, diguem, adscrita a la web, perquè quan sortís algun volum lliure, l'avisessin...
Hi hagués alguna baixa, no?
Sí, els arribava el mail i als 2 minuts, agotat. A les 2 de la matinada.
Ostres, doncs sí que veig que heu generat tot un fenomen fan. Esteu segurs que no voleu fer un segon volum? Segur, segur? I ja per últim preguntar-vos, per la gent que no conegui GamePress, com veuríeu aquesta, com pintaríeu aquesta editorial a algú que no el conegués? O sigui, aquesta aposta que fa GamePress per fer anàlisis de videojocs, però també, si no m'equivoco, també ha tret alguna novel·la, no?
Mm-hmm. Sí, el Colony, sí.
Sí.
Una novel·la que també... Bueno, a veure, això millor que expliqui... El que li va comprar en el seu moment, en el seu dia, el dia 1, va ser el Carlos. Que...
Estem parlant d'un Limited Colony d'Adrián Hernández Sales, no? Si no m'equivoco.
Sí, sí, sí. I ara, jo és l'única novel·la que té, de moment. En principi, la idea, segons l'editorial, és treure més. De moment, l'única editorial... Ai, l'editorial. L'única novel·la que té l'editorial. que és que justament va sortir amb el tema de Covid i s'ha posat una mica els plans. Mm-hmm. De fet, volia parlar al març d'aquesta novel·la i, bueno, va passar el que va passar.
Un any després, no?
Un any després. Jo la recomano. A veure, al principi que la gent es trobarà que potser és un Ready Player One, mm-hmm. Però quan comença no té res que veure. O sigui, és, per mi és divertit. A veure, és... T'ho diré clarament, és com un Ready Player One, no és la gran novel·la del segle a dir «Oh, va ganar el Premi Nobel», perquè no ho és.
És un divertimento,
no? Però no és, o sigui, no és el millor, és la ficció, però és un divertiment. Oye, jo és una novel·la que la vaig agafar i en dues setmanes va arribar, me la vaig menjar literalment. Com Ready Player One, que era pam, així igual. Entra com a aigua, saps? Allò dius «Hòstia, m'està divertint, està molt bé», també parla una mica del món del videojoc i la realitat, com s'ha de combinar amb les coses, no? Perquè, a veure, Ready Player One potser pintava una mica, diguéssim, no? És que si estàs obsessionat amb videojoc no tens vida. Aquí també t'ho planteja, mm-hmm. però sense fer molt spoiler, el que t'acaba dient la novel·la és vale, pots disfrutar del videojoc, però disfruta la vida real també. O sigui, tot és un equilibri, aquesta mm-hmm. vida. I al final el món virtual que hi ha aquí, perquè és com un futur pròxim, el món virtual que ja s'explica a l'Unlimited Colony és una excusa per explicar la història d'un senyor que és... Bueno, un jove que és aficionat a aquest videojoc. És molt divertida, està molt bé, jo la recomano. A massa que ha imprès, estan els tres primers capítols, si voleu llegir, per més o menys com és la novel·la. Jo dic que està molt ben escrita, eh? O sigui, està molt bé, és molt ben entretinguda.
Mm-hmm. Doncs bé, hem fet aquest repàs de GamePress, del vostre contingut del llibre de les aventures gràfiques i esperem que la gent que ens escolti que encara no tingués el vostre llibre, doncs que vagi a reservar-lo ja perquè volen. Moltes gràcies, Carlos, René, Daniel, per explicar-nos com ha estat aquesta experiència.
A vosaltres.
A vosaltres.
Moltes gràcies.
Expecto Quimèric. La recomanació del Quimèric.
I d'aventures gràfiques anem a parlar de literatura i avui us volem recomanar el llibre Oscura Roma de Luis Manuel López Román. És un llibre que es va publicar de forma autoeditada el 27 de setembre del 2018, però que el 5 de febrer del 2020 va passar a publicar-se a la Esfera de los Libros arran del seu èxit i de bones crítiques que va tenir a la premsa. Es tracta d'una barreja de novel·la històrica, fantàstic, amb màgia, amb un punt de terror també, i novel·la negra. És el primer llibre del que serà la saga de Marco Lemurio, un plebeu romà amb coneixements de màgia i arts obscures gràcies a la seva mare, que era una fetillera grega que ha matat l'oposició política. El llibre arrenca presentant aquest personatge intel·ligent, ràpidament i també un puntet bandarra, per què no dir-ho? Li agrada el vi, li agraden les dones, està acostumat a les estafes de poca monta i el llibre parteix d'aquí precisament. Punt de partida de trama és la troballa d'un home mort sense signes de violència i amb cara d'haver mort de por. A partir d'aquí comença a investigar el nostre amic Marco Lemurio. Per què la recomanem? Doncs perquè tracta el gènere fantàstic amb naturalitat i sense complexes. Està molt ben documentat, a més, a nivell històric. L'autor és historiador, ho hem de dir, i això es nota perquè ens trasllada a l'antiga Roma sense fissures. De fet, doncs, ens explica coses que normalment no ens expliquen, no, als llibres d'història. Els oients que hagueu llegit La República Pneumàtica de Jaume Valor, creiem que us pot agradar aquesta opció. I recorda alguns punts, la descripció, per exemple, de la vida de Roma, encara que la de Valor fos ucrònica, i també la barreja aquesta d'elements fantàstics i una mica místics. Qui és el Luis Manuel López Román? Doncs és nascut l'any 82 a Madrid, és historiador, com dèiem, és filòleg clàssic i també professor. La seva faceta d'escriptor és relativament recent, perquè Oscura Roma és, de fet, el seu primer llibre publicat. Tot i això, ell sempre havia tingut el somni d'escriure i, a més, és un lector declarat de novel·les de terror, especialment fan de Stephen King. Per això, un dia va decidir barrejar les seves dues passions, la història i l'escriptura, posant-hi terror pel mig, també. El vam poder conèixer en el Festival Celsius 232 d'Avilés i vam tenir el plaer de poder parlar amb ell.
Luis Manuel López, bienvenido al Quimèric.
Muchas gracias.
Tú eres historiador y nos acabas de presentar Oscura Roma, que es una novela histórica, pero también es mucho más. ¿Cómo lo definirías tú mismo y qué es lo que querías conseguir con esa mezcla de géneros?
Pues Oscura Roma es una mezcla de mis dos grandes pasiones. Por un lado, la historia de la Roma antigua y, por otro, la literatura de terror. Entonces, lo que yo he intentado con esta novela es fusionar dos géneros literarios. Por un lado, la novela histórica, digamos, más pura, con una reconstrucción pues muy ceñida a las fuentes y demás, pero metiendo también elementos sobrenaturales, fantasmas, magia, y el resultado pues ha sido una historia que, con la que yo desde luego he disfrutado muchísimo escribiéndola y que yo creo que los lectores también pueden disfrutar mucho.
¿Cómo ha sido la decisión de ponerse terror en una novela histórica? Porque no es nada habitual, no lo encontramos.
Sí, la verdad es que pues fue un chispazo que me surgió en un momento dado de decir, pues si me gusta esto y me gusta esto otro, ¿por qué no combinarlo? ¿Cómo funcionaría una novela de terror en la antigua Roma? Y la verdad es que la idea me ilusionó mucho y todavía sigo dando vueltas a otras tramas y a otros personajes porque creo que puede dar lugar a mucho juego. En la antigua Roma había muchos elementos de superstición, también creían mucho en fantasmas, en monstruos, y es verdad que es un terreno que la novela todavía no ha explorado mucho. Y creo que hay un campo ahí abierto para trabajar en él que puede atraer a muchos lectores.
¿Qué parte de documentación hay en la parte de la magia? O sea, ¿qué parte de magia había en Roma? ¿Qué es lo que se creía y qué es lo que has plasmado aquí en el libro?
Pues a ver, la magia en Roma tenía una presencia constante y cotidiana. Los romanos tenían su día a día lleno de pequeños rituales que, aunque estaban ligados también a la religión, desde las categorías actuales, digamos que no lo consideraríamos religioso, lo consideraríamos más bien propiamente mágico. Entonces tenían rituales desde purificaciones de la casa, de las puertas. Los niños, por ejemplo, llevaban un pequeño colgante que era la bula, que servía para alejar el mal de ojo. Las puertas tenían símbolos fálicos, inscripciones de todo tipo para alejar a los malos espíritus, para atraer la buena suerte. Entonces, para los romanos la magia era un componente esencial en su vida cotidiana. Desde luego no lo veían como algo ajeno, lo veían como algo propio y muy enraizado en su cultura.
Antes comentabas el punto de partida de la novela, que es el encuentro de un cadáver que no tiene heridas violentas, pero sí que parece que ha muerto de miedo. Este punto de partida también es muy atractivo y también nos hace pensar en novela negra, ¿no?
Sí, es otra de las cosas buenas que yo veo, pero que me ha comentado también mucha gente de Oscura Roma, es que digamos que es un crisol de muchos géneros y tiene también mucho de novela negra, tanto el personaje protagonista Marco Lemurio como la trama, porque al final, como tú dices, todo arranca del hallazgo de un cadáver en el Aventino, de un miembro de un colegium que lucha a favor de los intereses de Pompeyo y aparece un día muerto, pero sin heridas de ningún tipo y con el rostro totalmente desencajado como si hubiera muerto de miedo. Entonces se empieza a investigar quién ha podido matar a este personaje, quién está detrás, y al final Marco Lemurio se ve envuelto en toda esta trama. O sea que tiene también un punto ahí detectivesco y de novela negra que puede también interesar a lectores que les guste más este género.
Este protagonista, Marco Lemurio, es un mago, pero también es de una clase social tirando a baja. Ha sido interesante recrear la vida de una persona de una clase que no sea noble, porque claro, no, lo que nos llega es lo que está documentado, que suele ser personalidades reconocidas.
Claro, sí, de hecho ha sido muy muy interesante porque es un aspecto que se ha trabajado menos también. Los novelistas que han tocado temas romanos siempre se han fijado en los grandes generales, en las grandes batallas, en las campañas militares, pero menos se han centrado en las clases bajas. Entonces, tanto Marco Lemurio, el protagonista, como el mundo que le rodea, el resto de personajes secundarios, pertenecen a esas clases sociales. Ha sido muy interesante el ver pues cómo eran sus casas, cómo era su vida cotidiana, las tabernas a las que iban, el vino que bebían, la lucha del día a día para poner un plato de comida en la mesa, que en Roma era una lucha real, porque la pobreza estaba muy, muy extendida. Entonces Marco me ha permitido bucear un poco en ese mundo y acercárselo al lector, yo creo que de una forma bastante, bastante amena.
Oscura Roma es el primer libro de lo que será una saga, que ya el segundo pronto verá la luz. ¿Se puede leer de forma independiente o cuando acabemos Oscura Roma tendremos que leer los siguientes sí o sí?
A ver, se puede leer de forma independiente. Yo mi objetivo es que todas las novelas de Marco Lemurio tengan una trama autoconclusiva, de manera que se puedan leer de forma independiente, pero yo creo que si lees Oscura Roma te vas a quedar con ganas de más, porque digamos que aunque la novela tiene su propia trama, es parte de una trama más amplia, que si quieres avanzar en ella y si quieres conocer cómo se desarrolla, pues tendrás que continuar con las siguientes novelas de la saga, que confiemos en que vengan muchas más.
Fuera de micro nos comentabas que la novela la autoeditaste en Amazon y que después ya llegó la oportunidad. ¿Cómo fue este proceso y cómo te sientes al pasar de un extremo al otro, que es ya estar a punto de publicar la segunda novela?
Sí, cuando terminé, yo me pregunté, ¿qué hago con esto? Porque esto no es novela histórica, tampoco es novela de terror, ¿esto qué editorial lo va a querer? Entonces, había estado investigando un poco el tema de la autoedición con Amazon y me lancé a ella. Como también tengo varias páginas web de divulgación, unas redes sociales más o menos potentes, veía que podía promocionarla por ahí y me lancé. Pero por una carambola, acabó en manos de un periodista especialista en novela histórica, de ahí una editora de la esfera de los libros leyó la entrevista, se interesó por la novela y acabé publicándola con ellos. La verdad es que estoy muy contento porque evidentemente tener una editorial fuerte detrás pues te abre un montón de puertas de distribución, de contactos con los medios. Quizá, ¿qué puedo echar de menos de la autoedición? La libertad. Al final, cuando tú te autoeditas, pues decides cuánto, cuándo y decides todo. Pero la verdad es que estoy muy contento con el proceso de edición y muy contento con que la esfera de los libros haya apostado por una novela además tan peculiar, que no encaja realmente en ningún género concreto.
Y si la acogida es buena, que de momento aquí en el Celsius lo está siendo, ¿crees que podrías empezar otros títulos que también sean mezcla, que también apuesten por la literatura histórica, la novela negra, el terror, que se vaya popularizando este mix que se ve poco, como decíamos?
Sí, a ver, lo que voy a hacer con la saga de Marco Lemurio es continuar con este experimento, porque al final, cuando escribo, pues también me gusta a mí divertirme. Yo escribo cosas que me gustaría leer. Entonces, sí, una de las ideas es seguir experimentando, mezclando con otros géneros y mantener siempre la buena reconstrucción histórica, mantener también el tema de la magia y el terror, pero también profundizar en aspectos de novela negra, como tú dices, o incluso de novela picaresca, que también hay un punto ahí interesante en la novela. Es uno de los puntos fuertes de esto, que me permite jugar un poco y no estoy encorsetado en un género concreto.
Muchas gracias, Luis Manuel López, por atender el Quimeric. Que vaya muy bien y mucha suerte.
El fantàstic pels joves.
I no deixem de parlar de literatura, però contactem amb dues de les col·laboradores del Quimeric, Carme Ferrer, Sarai Carrasco, benvingudes.
Molt bona nit.
Hola, hola.
Avui ens heu triat aquí el primer llibre d'una saga, no? Llama a l'Halcón,
sí?
De la saga Trilogia, sí? De los Soñadores, de la Maggie Steve Butter. Em sembla que ho he dit bé, no sé si és així.
O... Correcte, sí.
És el primer cop que sento parlar d'aquesta trilogia. No sé si éreu descobert així via doncs, aquests contactes que teniu amb els més joves o via biblioteca us ha arribat com a novetat. A veure, poseu-me al dia.
Vale. D'entrada, jo la meva pregunta, perquè anirem a pams. La primera pregunta. Però havies sentit parlar de la Maggie Steve Butter?
No.
No.
És un sí, nom ja, nou per ja, mi.
Sí, no sí. Només d'aquesta trilogia, sinó tu no l'havies...
No la coneixies. No, ho reconec.
Vale. Doncs et posarem una mica... Si et sembla, el que farem serà posar-te una mica al dia de qui és l'escriptora. Mm-hmm. Val? És nord-americana. Mm-hmm. Nascuda al 1981 i, a més, nascuda com Heidi... Hamel, vale? Passa que aquesta dona té molta personalitat, sempre l'ha tinguda, i als 16 anys, quan va ser l'edat mínima per fer-ho, es va canviar el nom.
Ostres!
Sí.
I quin problema té amb el nom original? Heidi no era prou...
Heidi no li agradava. Això de Hamel era el cognom de la seva família, després quan es va casar, és aquest nom que té ara, l'Steve Butter és el cognom del marit. Però va canviar Heidi per Maggie, per Margaret, vaja. Uh-huh. I també amb 16 anys ella ja havia començat a enviar manuscrits editorials. Pensa que és una dona, però que quan tenia... Bueno, durant tota la seva infantesa, l'adolescència, va estudiar a casa. Uh-huh. I quan va començar la universitat, que va fer història, ella ja havia acabat 30 novel·les.
Ostres! Ara és quan et sents que no has fet res a la vida, no? Perquè, clar, una noia tan jove ja ha escrit tant i dius, tu ja has perdut el temps, no? No, em feu sentir malament.
No, perquè nosaltres som lectores. Sí. L'escriptura li deixem a alguna altra persona.
Això també.
Per això no has de patir.
I, clar, llavors per això em preguntava si la coneixia o no, perquè, clar... No estem parlant de la seva primera o segona obra, sinó
no,
de la número no. 50, no?
Mira, aquesta dona, la Maggie Steve Butter, és un personatge en si mateixa. És una tia molt activa en xarxes, a la vida. És molt creativa. Treballa en moltes disciplines artístiques, no només escriu, sinó que a més li interessa la música molt, molt. Té penjades les llistes de reproduccions de totes les cançons que anava sentint a cada novel·la que anava escrivint, perquè tu tinguis una idea del que a ella la motiva quan està escrivint cada història. Mm-hmm. Però a més, els audiollibres que hi ha dels seus propis llibres tenen la banda sonora feta per ella, perquè a més de tocar diferents instruments, el que ha fet ha sigut fer la música, crear-la, i també fa els booktailers, tota la edició dels booktailers dels seus llibres. És una tia...
O sigui que és una artista, no? Amb majúscules. Sí,
sí. A més, toca la gaita i l'arpa celta. O sigui, és que tampoc no són instruments, allò...
Mare de Déu.
Vinga, va, el piano i la guitarra, saps?
Era friki i volia ser-ho fins les últimes conseqüències, no? Fins al final.
Sí, però aquí no acaba el seu friquisme, perquè aquesta dona està enamorada dels motors, val? De petita volia ser o pilot de combat o de Fórmula 1, i llavors, a part de que volia això, de gran, col·lecciona cotxes, ha fet cursos de conductora acrobàtica... ha fet de periodista de curses.
Ostres.
I aquí ve ella pertany al cercle d'escriptors que són el David Levithan i el John Green, que són dos autors també per joves. Mm-hmm. De fet, el David Levithan és qui l'edita normalment, i el John Green i ella van competir en una carrera de cotxes un contra l'altre, fins al punt de cremar, de sortir corrents, perquè van començar a sortir flames als dos vehicles.
Ostres. És que, clar, no paro de pensar que aquesta noia només té 4 anys més que jo i mira tot el que ha fet, eh? Vull dir...
Bueno, pues espérate, perquè, clar, ha fet una conferència a la NASA, té blogs de com escriure, comparteix les seves tècniques de com escriure novel·les, pots consultar, ho comparteix tot, no té problema, ella tot el que aprèn normalment després ho mostra per ensenyar-ho, sí, perquè tu aprenguis a fer-ho també. A més, té dos fills, 4 gossos, moltes cabres i molts cotxes. Vull dir...
Bueno, és que, clar, tot el que m'estàs dient, vull dir, quasi que no cal que em diguis res del llibre, perquè aquesta experiència vital, això s'ha de veure, no?, segons les seves novel·les.
Això és el que t'anava a dir. O sigui, és la idea que, per una de les coses que a mi m'ha tret de... A mi personalment, i avui ho comentava amb la Sara, que la tinc aquí molt callada.
Sí, avui no...
No,
t'està
no,
deixant
no,
tot el protagonisme,
no vol, no vol. No, no, jo avui estic d'oyente. No, però una de les coses que és que connecta molt amb el públic jove és una supervendes d'allà, sobretot als Estats Units. Tot el que treu es tradueix, a més, a molts idiomes, que no només es queda a casa. Mm-hmm. La història ha venut els drets de moltes de les seves novel·les al cinema. I les seves sèries, les seves trilogies, sèries més llargues... És una passada la quantitat de lectors que té ella.
Bueno, de fet, aquesta diu que és una trilogia, però jo no sé si acabar-m'ho de creure, perquè ja sabem que comencen per trilogia i després...
4, 5?
I en fan 4.
I ara són 15, ja.
I lo que caiga.
Depèn de l'èxit, no, també? Sí, sí, l'exèrcit de lectors ja el té, és fàcil que puguin anar allargant, sí.
Jo he de dir que aquesta novel·la, nosaltres l'hem llegida en 3-4 dies, i és una novel·la de 500 pàgines, que no és una...
Enganxa.
Sí que enganxa, sí. I és una història d'uns germans... però això ja ve de lluny. Ella va fer una altra sèrie... D'acord? De 4 llibres, i comparteixen alguns dels personatges amb aquesta nova sèrie.
Uh-huh.
És a dir...
Jo et dic, lo de trilogia...
No lo sé jo, no?
Nosaltres estem esperant a que editin el castellà o el català en la continuació,
la segona o la tercera,
d'aquesta trilogia, però ja ens hem baixat tota la saga de...
L'anterior, diguéssim.
La saga de la... Sí, l'anterior... de Raven Boys, perquè clar, com que surten els mateixos personatges, doncs aquí hi ha coses que se queden en el tintero i s'ha de mirar de buscar.
Clar, ah, clar, us serveix també per estirar del fil, no, diguéssim?
Sí, cap endavant, cap enrere, és igual. La qüestió és continuar estirant.
No, no, això sempre està bé i sempre t'obre nous horitzons, però encara no hem parlat de què va Llama a l'Halcón.
Com totes les novel·les de la Magui, pertany al gènere de fantàstic, val? Són històries fantàstiques per un públic jove adult, perquè no té un llenguatge senzill, no té unes trames amables, presenta una societat bastant cruel.
Ah, això m'agrada.
Això t'agrada.
Sí, sí, ja... Sempre em veneu molt bé els llibres, és que sou molt dolentes.
Som dolentíssimes.
La droga, no. La droga.
I d'alguna manera el que podem dir sense desvetllar gaire la cosa és que tenim uns somniadors, d'acord? Que poden portar-se coses a la vida real des del món dels somnis. És a dir, quan se'n van a dormir, no només poden viure una experiència onírica brutal i fins i tot molt dura, sinó que totes les coses que viuen i veuen poden després venir-se a aquest altre món nostre quan desperten.
Les dolentes també?
No, sobretot les dolentes.
Sobretot les dolentes, eh?
De primera penses, oh, que guai, però clar, quan tens un malson...
Clar, clar.
I despertes i el malson continua allà...
De manera que hi ha un moment que alguns d'aquests somiadors no volen anar-se'n a dormir.
Clar.
Però no dormir té moltes conseqüències també per ells, no les típiques que per...
Home, això m'està fent pensar en Freddy Krueger, ara.
Bueno, però... Són uns personatges molt, molt entranyables, tots. De fet, tenim uns germans, un d'ells és somiador, vale? Un d'ells no et podem dir què és.
Si no seria spoiler, no?
Spoiler.
Tenim una caçadora, un grup de caçadors, de somiadors, però sobretot de protagonista, també una caçadora de somiadors. Vale? Perquè el seu germà ho era, i a més de somiador era un assassí, llavors, bueno, ella té el seu leitmotiv per fer la feina que fa. Vale? Després tenim una falsificadora d'art, vale?
I tenim un visionari.
Visionaris, sí, exacte. Que són unes persones que fan de pont entre els somiadors i els caçadors. Són com si estan al servei una mica dels caçadors per localitzar somiadors.
Home, ja m'esteu pintant un món complex, no? Que poden passar moltes coses, no? I que cadascú tindrà un paper i unes limitacions, també.
Sí, però a més està explicat d'una forma molt àgil. Amb unes imatges molt potents. La traducció també, déu-n'hi-do, perquè no li hem trobat ni problemes d'acció ni de ritme. Molt bé, o sigui, ens va situar la trama molt ràpidament, tot i que eren una colla de personatges nous i unes situacions noves i... Molt bé. Jo crec que qualsevol persona, lectora o que li agradi la qüestió del fantàstic o que tingui més de, jo què sé, 16 anys, pot gaudir molt d'aquests llibres.
Perfecte, doncs jo ja no us estiro més de la llengua perquè si no direm spoilers i no, perquè tinc ganes de llegir-lo i per tant me l'apunto ja a la llista. Moltes gràcies, Carme Ferrer, Sarai Carrasco, per acostar-nos un nou títol del fantàstic pels joves.
Un plaer.
A vosaltres.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa en què he parlat de literatura i també d'aventures gràfiques. Tornem la setmana que ve parlant de doblatge. Ho farem entrevistant els dobladors José Posada, que posa veu a personatges com Deadpool, i Ferran Llavina, conegut per ser el Kaito de Bola de Drac. Que vagi molt bé, adéu-siau.